192.168.1.46.
Vinga, ara sí, Sant Tornem-hi. Algun dia us explicarem com funciona tot plegat perquè puguem fer aquest programa cada dia i que surti per antena, i els intríngulis, sobretot de tipus tècnic, que hi han, que són més propis de la complexitat de l'Estació Espacial Internacional que no pas d'una emissora de ràdio local com la nostra. Però vaja, en qualsevol cas, són les 8 del matí i 2 minuts. Benvinguts al Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà. La portada d'avui es resumeix en un sol titular. Carles Puigdemont sortirà aquest matí de la presó de Neumünster. I, vaja, davant d'això, nosaltres només hi podem afegir una cosa. A veure si s'entén prou bé.
Tasca!
Potser no s'ha acabat d'entendre prou bé.
Tasca!
Doncs queda clar. 8 i 3 minuts, anem amb el temps, Martí Seguer.
Bon dia. Avui ens espera un matí amb força clarianes i serà a partir de la tarda que començaran a incrementar-se els núvols, i això és un avançament de la pertorbació que arriba aquest cap de setmana. Temperatures entre els 8 i els 19 graus i, com dèiem, dissabte serà un dia amb força núvols, precipitacions intermitents durant tot el dia i diumenge igualment amb molts núvols i precipitacions localment intenses.
Sí que hi haurà pertorbació, sí. Durant el dia d'avui s'anirà formant una pertorbació interessant. Anirem explicant també els ets i uts de l'altra pertorbació, la que no és meteorològica necessàriament. Les 8 i 4, Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia.
Toni Sellas, bon dia.
Bon dia.
Anem als titulars de la jornada d'avui.
Jafra es mobilitza per respondre a la manifestació de fa uns dies de Tabàrnia a la localitat. El grup Jafra Republicà i diversos veïns han organitzat una botifarrada per la llibertat aquest dissabte a la pista poliesportiva.
La líder d'Esquerra Republicana a Platja d'Aro, Estel Rodríguez, abandonarà la política per motius personals. Diu que dos mandats al capdavant del partit al municipi són suficients.
La CUP critica el suport de la Diputació al Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. Els cupaires ho consideren un model de cultura elitista i una despesa excessiva.
La policia local de Palafrugell deté tres persones que estarien relacionades amb una onada de robatoris a l'interior de vehicles. Són sospitosos d'un delicte continuat de robatori amb força.
Un 14% de dones catalanes de més de 15 anys han patit una agressió sexual i un 2% han sigut víctimes de violació. Són dades que ha explicat a Ràdio Capital l'Institut Català de la Dona a Girona.
16 restaurants participen en la 25a edició de la campanya gastronòmica de la cuina de l'arròs de Pals. La iniciativa s'allarga enguany fins al 13 de maig.
Castell Platja d'Aro presenta el nou punt de voluntariat, ubicat al Centre Cívic Vicenç Bou. Ajudarà les associacions a fer els seus plans de voluntariat i fomentar el treball en xarxa.
Palafrugell entrega els premis de la primera edició del concurs de redacció en anglès Tom Sharp, dirigida a alumnes de quart d'ESO i primer de batxillerat. La temàtica s'emmarcava a Llafranc i ha participat un centenar d'estudiants.
I avui entrevistarem la presidenta de la Fundació Tom Sharp, la Montserrat Verdaguer, i també descobrirem el nou disc del grup palamusí Exèrcit d'Alliberament Musical. Serà al llarg d'aquest supermatí d'avui, que ara comença. Són les 8 i 5, entrem en matèria. I per entrar en matèria anem al tema. vam conèixer ahir a la tarda, eren quarts de set aproximadament. El tribunal alemany deixa Carles Puigdemont en llibertat sota fiança i descarta el delicte de rebel·lió per manca de violència. El jutge de, ja ho direm bé, Schleswig-Holstein només accepta tramitar la petició d'extradició per malversació de fons. Álvaro Ejide.
El tribunal de Schleswig-Holstein ha deixat en llibertat sota fiança de 75.000 euros al president destituït Carles Puigdemont i ha descartat acceptar la petició d'extradició per delicte de rebel·lió, ja que considera que a Catalunya no hi va haver violència. En un comunicat, el jutge de Schleswig-Holstein ha explicat que només tramitarà la petició per delicte de malversació de fons.
La Moncloa respecta la decisió sobre Puigdemont i emplaça la justícia espanyola a fer complir la llei a l'Estat. El govern espanyol assegura que mai opina sobre decisions judicials i les respecta sempre quan li agraden i també quan no.
El govern espanyol ja va reaccionar ahir a l'alliberament del president destituït mitjançant un breu comunicat on es diu que es mostra convençut que la justícia espanyola adoptarà les mesures més adequades davant aquesta nova circumstància per vetllar pel compliment de les lleis a Espanya. La Moncloa assegura que a hores d'ara desconeix els termes exactes en què s'ha pronunciat el tribunal alemany i, per tant, no pot fer cap valoració.
I el jutge belga, al seu torn, deixa en llibertat sense fiança Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig. Comín reclama la llibertat immediata dels presos que són a Espanya després que el jutge alemany hagi descartat el delicte de rebel·lió.
El primer que volem dir és la nostra satisfacció immensa per les decisions que s'han conegut avui, la nostra llibertat sense fiança i la llibertat del president Puigdemont, però encara més, hem d'expressar la nostra alegria, la nostra satisfacció molt gran de veure que ja hi ha una primera decisió de la justícia europea que diu clarament que el delicte de rebel·lió no s'ha produït. Per tant, el primer que fem és exigir la immediata llibertat dels companys que avui estan en presó preventiva a Espanya.
En declaracions als mitjans a la sortida dels jutjats, Comín ha dit que els tres consellers destituïts que ara són a Brussel·les tenen plena convicció que seran capaços de fer entendre als jutges a Bèlgica que no hi ha motius per executar l'extradició.
I encara una derivada més. L'Audiència Nacional processa el major Trapero per organització criminal i dos delictes de sedició pel 20 de setembre i l'1 d'octubre. La jutgessa Carmen Lamela enviarà a judici a Pere Soler, César Puig i la intendent La Plana per sedició i els dos primers també per organització criminal.
Tots ells hauran de comparèixer el proper 16 d'abril a les 10 del matí a l'Audiència Nacional, on Lamela els comunicarà formalment la interlocutòria de processament, que es coneix com una declaració indagatòria. Lamela havia obert la causa per sedició i després de la investigació i les declaracions ha decidit enviar a judici els investigats per aquest delicte.
Òbviament no estem en disposició d'explicar què és el que passarà en termes judicials perquè jo crec que a aquestes alçades ningú té la paraula, però sí que volem intentar posar-hi una mica de llum i per això volem parlar amb un dels nostres col·laboradors, que és en Mike Martí Traité, que al mateix temps és advocat i per això el saludem a aquesta hora. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Aviam, d'entrada, el president Puigdemont sortirà avui en llibertat sota fiança, una fiança de 75.000 euros, descartat el delicte de rebel·lió. Això exactament què vol dir? Perquè se li segueix imputant el delicte de malversació de fons. Vol dir que podria acabar tornant a l'Estat espanyol extraditat igualment?
Sí. Podria tornar, però no pels delictes que ha demanat originàriament el Tribunal Suprem, que eren dos, un de molt greu com era la rebel·lió, sinó només s'ha acusat de malversació. El que passa que l'ordre de detenció europea s'està tramitant i finalment ja es dictarà la resolució, però podria ser que tornés només per ser jutjat per malversació.
Ahir llegíem en algun diari, en algun confidencial i també a les xarxes, corria la brama que tot i ser extradit per malversació es podien buscar mecanismes perquè se'l pogués jutjar per sedició. Això és factible?
Si la justícia alemanya entrega a Carles Puigdemont perquè se'l jutgi per un sol delicte, s'hauria d'entendre que la justícia espanyola ho hauria de respectar. El que és cert és que aquí a Espanya la instrucció del cas encara no s'ha acabat. i com que encara no s'ha acabat, doncs encara no sabem de quins delictes finalment se'l jutjarà, però si s'ha demanat una ordre de detenció europea després d'un acte de processament, és a dir, després que el jutge hagi fet tota una sèrie de mesures d'instrucció per esmenar quins fets són delictius, quins poden ser els presumptes responsables, i ha fet les diligències que ha cregut oportunes i al final ha conclòs que se l'ha d'acusar de rebel·lió i de malversació de fons públics, doncs seria molt difícil que ara prengués una decisió diferent. Pensem que ja va passar amb el tema de Brussel·les, que hi havia una ordre de detenció, i es va retirar. Semblava que es va retirar doncs, perquè encara no estava prou madura la instrucció com per justificar els delictes o com per que jurídicament encara s'hagués de qualificar, no? Per tant, semblaria molt estrany que ara, per tercera vegada, o es retirés aquesta ordre per ampliar delictes, o que un cop sigui aquí, com que el delicte més greu, que potser el que està dient per aquí a la brama que has comentat, no és que potser s'ha passat de frenada i que s'hagués qualificat els fets diferents per delictes menors, no només el de sedició, sinó també el de desobediència a l'autoritat o prevaricació, doncs potser vindria per més delictes que no per haver intentat rebel·lió i justificar una força molt forçada que és la violència.
Val. I, Marc, i una altra cosa, això en quin paper deixa els actuals polítics que estan empresonats? Perquè és clar, si no hi ha causa per rebel·lió segons la justícia alemanya, és sostenible que es mantingui aquesta causa aquí a l'Estat?
Malauradament és possible, perquè les decisions que ha anat prenent el jutge Llarena han estat sempre confirmades pel Tribunal Suprem, per la sala d'apel·lacions, i qui haurà de jutjar finalment són aquests magistrats o el nivell de magistrats que han anat revisant i confirmant totes les decisions del jutge Llarena, i és possible que continuï la causa mantenint aquest delicte. Però de totes maneres, a mi hi ha una cosa que em crida molt l'atenció: fins a quin punt al final és tan diferent el delicte, si en aquest tot procés la violència descansa amb els fets de l'1 d'octubre i la malversació de fons descansa amb la inversió que es va fer a l'1 d'octubre, amb el judici del 9N en el president Mas, que ni se'l va acusar de malversació de fons, i el delicte era desobediència a l'autoritat amb una pena d'inhabilitació i sense cap mena de mesura privativa de llibertat. Clar. Aleshores, aquí el que s'està dient és que a l'hora de qualificar uns fets són molt complexos i que, agradi o no, la justícia com a ciència jurídica és una ciència social i les seves regles, al fons, estan subjectes als moments de les persones, no? I com no és, malauradament, una ciència física.
Marc, i es podria arribar a donar el cas que es jutgés i condemnés per rebel·lió pràcticament tot el govern, a excepció del president?
Clar, fixa't que ara s'està dient que és una molt bona notícia que el president Puigdemont no se'l pugui jutjar per rebel·lió, perquè sembla que aquest escenari tan negatiu, condemnes de 30 anys de presó, que són condemnes molt greus, sembla molt viable o molt possible. Potser amb un exercici de prudència i arbitri no hem de pensar que aquest escenari tan negatiu i tan advers és el que acabarà passant.
Ja, el que passa que els símptomes, clar, ara des del punt de vista dels no experts en temes jurídics, però els símptomes que presenta aquesta causa en aquest país, portada per la justícia espanyola, fan pensar en el pitjor, clar.
Sí, per això hi ha aquesta reacció tan clara al fet que un jutge alemany hagi dit que el govern no va ser violent, quan semblaria que era de calaix.
Ja, vaja, escolta, aviam com anirà el dia d'avui. Quins són les següents passes? Ahir es va pagar la fiança. En principi, la sortida de Puigdemont de la presó hauria de ser imminent, no?
Sí, tant bon punt el tribunal territorial aquest d'aquest nom que has pronunciat també comprovi que s'ha pagat la fiança, doncs podrà sortir en llibertat.
Escolta, què vol dir que estàs càrdid d'aquest nom que has pronunciat també?
No, com que jo no el sé pronunciar aquest nom, ja em remeto que tu ja l'has pronunciat, amb un dia prou. Aleshores, encara queden dies perquè es tramiti l'euroordre.
I vaja, entenem que Puigdemont pot sortir de la presó, però es pot moure per tot el territori federal alemany, però no pot sortir del país, eh?
No, d'Alemanya, em dubto molt. El jutge li ha de dir quines mesures cautelars pren. Habitualment, retenció de passaport, prestació de fiança, comunicar els moviments... L'únic que Urdangarín tenia un altre tipus de mesures.
Però retenció de passaport vol dir que en principi s'hauria de poder moure per la Unió Europea, o no?
No, home, la lògica és que estigui a disposició del tribunal, i el tribunal en el moment de resoldre la seva situació personal, que és estava privat de llibertat, i per tant el jutge, si respecta la llibertat de les persones, que tots els jutges l'haurien de respectar, hauria de prendre immediatament a la major brevetat, d'aquí que hagi sigut tan de pressa la decisió dels jutges, sobre la situació d'aquesta persona que està privada de llibertat. I en el moment de resoldre això, pot dictar una sèrie de mesures alternatives a la presó. En el cas del president Puigdemont, el jutge, doncs jo crec que certament ha pensat que no es fugarà ni res, sinó ha donat uns indicis de prestar confiança de que està a disposició de la justícia, i l'audiència territorial doncs, li ha indicat sota quines mesures, no?
Queda clar. Marc Traité, gràcies per posar-nos una mica de llum al tema, i vaja, gràcies per participar cada setmana, cada 15 dies d'aquest programa.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. És 1:15 de 9 del matí. I encara una derivada més en clau local en aquest cas. I per explicar-la hem d'anar cap a la zona del Baix Ter, cap a Jafra, perquè no volen quedar callats. Ja sabeu que la setmana passada va haver-hi una manifestació de Tabàrnia a Jafra, una manifestació, diguem-ne, pro Albert Boadella. Doncs ara el grup Jafra Republicà i diversos veïns del poble han organitzat una botifarrada per la llibertat just una setmana més tard. Serà demà a la pista poliesportiva de Jafra, David Parreño.
Doncs sí, es produirà una setmana després que l'unionisme es manifestés a Jafra per denunciar les pintades a la casa del dramaturg Albert Boadella, autoanomenat el president de Tabàrnia. Hi van participar exdiputats del PP i Ciutadans i l'expresident de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch. Aquesta botifarrada a Jafra serà demà. Abans de començar, ja hi haurà activitats a partir de les 11 del matí. Els diners del dinar s'ingressaran a la Caixa de Solidaritat.
Seguim parlant de política, però ara amb clau estrictament local.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Considero que per ser candidat a l'alcaldia d'un poble has d'estar empadronat i ser-hi sempre. I l'altre motiu és un factor de temps. A les properes eleccions ja portaré més de dues legislatures sent regidora i cap de llista, i considero que és un temps suficient perquè també vull dedicar-me a fer altres coses que m'interessen i dedicar-me més temps a mi i als meus assumptes, que porto anys doncs, deixant-los en un segon terme.
Ho acabeu d'escoltar. És la líder d'Esquerra Republicana a Platja d'Aro, Estel Rodríguez, que ha anunciat que abandonarà la política. Ho ha decidit per motius personals perquè assegura que es canviarà de residència i perquè creu que són suficients dues legislatures al capdavant del partit a Platja d'Aro, David.
Doncs sí, i el proper dilluns 9 d'abril la secció local escollirà el futur cap de llista d'Esquerra per a les eleccions municipals de l'any que ve. Segons ha pogut saber Ràdio Capital, de fonts pròximes al partit, la substituirà amb tota probabilitat l'actual número 2, Montse Rovira.
Gràcies, David. És 1:15 de 9, fem una petita aturada i tornem d'aquí una res.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
8:19, tenim més notícies al Supermatí d'avui. Aquest any la promoció gastronòmica Pals i la cuina de l'arròs celebra el seu 25è aniversari. A la presentació de la campanya d'enguany hi ha anat en Sergi Díaz.
Pals ha iniciat la 25a edició de la campanya gastronòmica i la cuina de l'arròs, que durarà fins al 13 de maig. El projecte busca difondre Pals com a punt turístic i l'arròs com a producte local de primera qualitat. Enguany, 16 restaurants hi participen, elaborant un menú on l'arròs de Pals és el plat principal. Cada cuiner el prepara d'acord al seu estil i amb diferents entrants. A més, el vi de les caves Castell de Peralada acompanyarà el menú. Josep Grassot, del Molí de l'Arròs, ha remarcat les característiques que diferencien l'arròs de Pals de qualsevol altre.
La climatologia que tenim aquí al Baix Empordà, ara que avui ha canviat una mica, ens ajuda molt l'aigua també, la durícia que porta l'aigua del Ter, i sobretot la tardança en la recollida, que fa que ens anem pràcticament fins a mitjans de novembre.
Sergi Brull, alcalde del municipi, ha agraït l'esforç dels restaurants per aquests 25 anys i ha deixat clar que tal com s'estan fent les coses és molt probable que el projecte celebri 25 anys més.
Doncs tot aquest potencial gastronòmic, però també aquest potencial social que té d'unir a les famílies i a tota la cultura doncs, del nostre poble, doncs és evident que el resultat, doncs, 25 anys i 25 anys més que duraran, estic absolutament segur.
8 i 21 minuts. Dani Cortés, bon dia.
Hola, bon dia.
La policia local de Palafrugell ha detingut 3 persones que estarien relacionades amb una onada de robatoris a l'interior de vehicles, Dani.
Segons les sospites policials, aquestes persones trencaven els vidres per entrar als vehicles, de manera que són presumptes autors d'un delicte continuat de robatori amb força. Les detencions s'han realitzat gràcies a la col·laboració ciutadana. Segons ha explicat l'Ajuntament, i es van realitzar aquestes detencions entre dimecres i dijous.
I la CUP ha criticat avui el fet que la Diputació de Girona hagi donat suport a la construcció d'un museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. La seva protesta es basa en 2 punts. Per una banda, el model cultural elitista que creuen que suposa el projecte i, per l'altra, la quantitat de diners que s'hi invertiran.
Per la CUP, el finançament del Museu Thyssen és un clar exemple de l'aposta de la Diputació per un model cultural elitista i de grans festivals. És el que han dit en un comunicat. Asseguren que aposten per ajudar petits projectes de base que tinguin l'objectiu d'acostar la cultura a la societat. Així ho explicava el diputat de la CUP, Lluc Salelles.
En què la Diputació aposta per una cultura, diguéssim, d'elit i no per la cultura que haurien d'estar promocionant ara mateix des de les institucions públiques, que és la cultura de base, la cultura que s'està fent a les comarques gironines i que es troba cada vegada més impediments mentre la Diputació doncs, mira cap a una altra banda.
La CUP, però, no aclareix quines activitats culturals serien aquestes alternatives. També critiquen que no s'ha fet públic la quantitat de diners que s'invertirà per part de la Diputació en el projecte ni la durada d'aquestes ajudes.
Tampoc se'ns ha presentat ni s'ha posat en coneixement de ningú ni de les institucions públiques quina és la viabilitat d'aquest museu i, per tant, si després de la inversió caldria continuar posant-hi diners.
La CUP també creu que el Museu Thyssen provocarà, i de fet ja està provocant, segons el partit, el desmantellament del Museu d'Història i creuen que no repercutirà de forma positiva al poble.
Veurem com evoluciona aquest Museu Thyssen, del qual ja ens n'hem fet ressò diverses vegades. Gràcies, Dani. I més històries. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, no marxem del consistori Ganxó, urbanitzarà el carrer Girona en el tros, en el seu darrer tram. El consistori ha adjudicat el projecte per uns 12.000 euros.
L'adjudicació se l'ha endut la consultora gironina Tecplan Enginyeria i Urbanisme. El projecte suposarà la urbanització del carrer Girona en el tram que va des de l'encreuament amb la Rambla del Portalet, al nord, fins al carrer de les Eres, al sud. L'adjudicatària té un termini de 3 mesos per presentar els documents, que han d'incloure l'aixecament topogràfic i representació gràfica del vial, un estudi geotècnic i el projecte d'obres d'urbanització. Amb aquesta adjudicació, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols posa fil a l'agulla la reurbanització del carrer Girona. Aquesta actuació dona continuïtat a les que el consistori ha dut a terme des de l'any 2000 en diferents carrers del casc antic.
I l'Ajuntament de Palafrugell va donar els premis de la primera edició del concurs de redacció en llengua anglesa Tom Sharp, destinat als alumnes del municipi de quart d'ESO i de batxillerat, Pedro Ruiz.
L'Ajuntament de Palafrugell ha entregat els premis de la primera edició del concurs de redacció en llengua anglesa Tom Sharp, orientat als alumnes de quart d'ESO i primer de batxillerat. En conjunt, hi han participat més d'un centenar d'alumnes de l'Institut Baix Empordà, a l'Institut Frederic Martí Carreras, l'Escola Sant Jordi i Centre Prats de la Carrera. La temàtica de la redacció s'emmarcava en els espais emblemàtics de Llafranc. Els guanyadors han estat Alicia Saldarriaga i Laura Vall, per part de l'Institut Baix Empordà, també Blanca Quiñonero i Júlia Freitas, de l'Institut Frederic Martí Carreras, Xènia Muñoz, de l'Escola Sant Jordi i Lorena Agustín, del Centre Prats de la Carrera.
I precisament per parlar d'aquest assumpte tenim en línia la Montserrat Verdaguer, que és la presidenta de la Fundació Tom Sharp. Senyora Verdaguer, bon dia.
Bon dia.
Escolti, a aquestes alçades segur que hi ha gent que encara no té clar quina és la vinculació de Tom Sharp amb Palafrugell. No sé si la podem explicar de manera resumida.
Sí, aviam, intentaré fer una mica de resum. Aviam, Tom Sharp va viure a Llafranc durant més de 20 anys. Va morir el dia 6 de juny del 2013. Llavors, ell va fer un testament que es va llegir el juliol del mateix 2013, dient que em deixava a mi heredera tot el llegat literari i fotogràfic per formar una fundació, per formar una unitat per poder ser estudiat i publicat tot el llegat seu. Bé, llavors vaig tenir la sort de que la llavors rectora de la Universitat de Girona, la doctora Anna Maria Geli, es va enviar una carta el mateix agost oferint la custòdia del llegat Tom Sharp dins dels fons especials de la biblioteca de la universitat. Es va fer entrega de tot el llegat, llavors per tal de poder fer aquesta fundació, clar, la burocràcia és molt i complexa.
Sí.
Vaig anar a veure l'advocat de Girona, el senyor Prat Sàbat, va començar a posar en marxa tot això i finalment la fundació es va registrar exactament el dia 13 de gener del 2016. És una fundació que ara té 2 anys, una mica més de 2 anys.
Uh-huh.
Llavors vaig anar a veure... Sí, digui. No, només era per la vinculació amb l'Ajuntament de Palafrugell i Palafrugell. Vaig anar a veure el que llavors era l'alcalde de Palafrugell, el senyor Juli Fernández, que van oferir tot el seu suport i va dir que Palafrugell seria la seu de la Fundació Tom Sharp. I això és una mica la història de per què hi ha la Fundació de Tom Sharp a Palafrugell.
Escolti, aquest premi literari, sí. Literari, aquest premi d'escriptura en llengua anglesa,
sí.
D'on parteix la idea, la iniciativa, forma part ja de, diguem-ne, de l'herència no escrita de l'autor, potser?
Sí, en principi la iniciativa és de la senyora Núria Opí, de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell, que es va posar en contacte amb la Fundació i, bueno, ens va semblar perfecte, evidentment, és una gran cosa i jo crec que ahir realment va anar molt bé, almenys la sensació que vaig tenir jo, que els alumnes estaven contents. Espero que segueixin.
Mm-hmm. Em fa la sensació, a Palafrugell, que òbviament té una figura,
sí.
Una figura literària brutal en la figura de Josep Pla, però em fa la sensació, no sé si la comparteix vostè, que la figura de Tom Sharp, que com vostè ha explicat també té un lligam, sí. Important al municipi, no sé si és prou reivindicada habitualment en el si del poble. Del poble, bueno, o de la comarca, de fet.
Del comarca. En realitat, és que Tom Sharp feia una vida molt... sortia molt poc. Feia una vida molt reservada a Llafranc.
Uh-huh.
Es movia a Llafranc, el Llevant, el Llafranc i el Far, però també anava aquí a Palafrugell, també anava a algunes botigues, anava a comprar, però no era una persona que digués que se'l veiés molt i que... estava aquí per escriure i per estar tranquil.
Uh-huh.
En realitat, sí. Digui.
No, l'estava escoltant. Escolti, vostè és neuròloga en la seva, seva feina, diguem-ne, en la seva professió,
sí.
I té aquesta missió de vetllar pel llegat del novel·lista i
sí.
Vaja, no sé quins són les següents passes o les futures propostes d'activitats que es puguin fer sota el paraigua de la Fundació per seguir aprofundint en aquesta figura, sí. D'aquest autor.
Home, jo diria que amb els 2 anys que portem, doncs, bueno, Déu-m'hi-do el que hem fet. Doncs gaire cosa, però bueno, el primer acte es va fer, el va promoure l'Ajuntament de Serinyà, que es va fer el dia 4 de juny del 2016.
De Serinyà, això és a Banyoles, eh?
De Serinyà, sí, a Banyoles.
Ja, ara m'ha d'explicar per què Serinyà.
Bueno, perquè feien un club de lectura i els va interessar Tom Sharp, i llavors coincidint que el tercer any de la seva mort, el juny de 2016, doncs es va fer aquest acte.
Uh-huh.
I llavors, bueno, a partir d'aquí hem fet una web que ara s'està modificant i que espero que d'aquí màxim 15 dies, 3 setmanes ja pugui tenir el link i llavors ja els pugui notificar i llavors a partir d'aquí ja podem fer tota una discussió. S'han fet el Club de Lectura Tom Sharp, que també la senyora Carme Fonolla, que és directora de biblioteques d'aquí a Palafrugell, ja han fet 3 sessions, i el que han fet molt important és un conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona, sí. La secció de Filologia, perquè dos estudiants no curriculars doncs, puguin fer pràctiques a la Universitat de Girona per tal de catalogar i estudiar totes les cartes, manuscrits, obres de teatre, poesia, tot el que hi ha de Tom Sharp. I ja que estic aquí, públicament, doncs ja ho faig públic, perquè això es va fer el dia 19 de març, i aviam si algun estudiant s'anima, perquè també això li donarà crèdits per la carrera, i això seria una cosa molt interessant.
A veure si és veritat, a veure si s'anima.
Aviam si s'anima algun. I l'altra cosa és posar-nos en contacte amb el Club PEN Internacional, Poets, Essayistes i Novelists, per començar a fer altres coses. Bé, no sé, jo crec que en 2 anys... Déu-m'hi-do, no?
Sí. Senyora Verdaguer, vostè ha dit que sí. Tenim una web que l'estem refent. Quan està previst sí. Que aquesta web es pugui publicar
jo,
i es pugui veure?
En principi ja està feta, falta fer algunes petites modificacions i jo suposo que màxim un mes. Màxim. Que ja la tindrem...
Estarà acabada, sí. Vaja.
Sí, ja està totalment acabada, llavors ja podrem fer més difusió, podem fer difusió a totes les activitats, la gent es podrà posar en contacte amb nosaltres, això és molt important, bueno, és essencial.
Mm-hmm. Escolti, una vegada Sharp va arribar a Catalunya, no sé si no sé si es relacionava o no molt amb la gent que vostè ha dit, no sortia gaire de Llafranc, però en el seu petit micromón es relacionava amb la gent d'aquí, amb la societat d'aquí?
Sí, bueno, tenia molts amics catalans, bueno, es relacionava molt, però vull dir, em refereixo que sí que coneixien, per exemple, moltes botigues de Palafrugell coneixien, molts restaurants, molta... però no feia una vida de dir, doncs, vaig aquí, vaig allà... Feia una vida senzilla, com si diguéssim. De...
Ja. Escolta, i per què va escollir Llafranc, o per què va escollir la Costa Brava i no un altre àmbit?
Bueno, perquè el dia que va venir aquí, precisament va venir... El Club PEN Internacional el va convidar amb unes xerrades a Barcelona, això va ser l'abril del 92. Mm-hmm. Allà la seva gent literària, Carmen Balcells, el va convidar a dinar a l'hotel Llevant, va arribar aquí a l'abril. Jo m'imagino que devia ser un dia esplèndid de sol, que Llafranc devia estar solitari, i va quedar absolutament encantat i va dir, aquí em quedo. Ah. I va ser així.
I vostè com el va conèixer?
Jo el vaig conèixer a l'hotel Llevant. A l'hotel Llevant, res, per una petita malaltia, em van cridar un dia que tenia febre, i a partir d'aquí, doncs mira, vam anar parlant, vaig anar coneixent, i a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs des de llavors ja vam mantenir una relació amb ell des del 96. Mhm.
Montserrat Verdaguer, presidenta de la Fundació Tom Sharp, gràcies per atendre'ns i per explicar-nos una mica més sobre la vida de l'autor i també sobre l'activitat d'aquesta fundació que vostè presideix. Gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vostès.
Que vagi molt bé. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Adéu-siau. Passen 4 minuts de 8:45 del matí. Més notícies. Avui a les 6 de la tarda, a la sala d'actes de l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro s'hi presenta el nou punt de voluntariat. Els detalls ens els dona en Pedro Ruiz.
Sí, amb aquest projecte el consistori vol donar suport a les associacions per elaborar els plans de voluntariat i fomentar les tasques de voluntari a través de sessions informatives, assessorament i formació. Altrament, hi haurà més implicació entre els serveis municipals i les associacions de voluntariat. Un dels objectius fonamentals és ampliar les possibilitats a un fer de voluntari i també sempre i diversificar el pla de les persones ateses fins ara, principalment dones i persones que superen els 55 anys. Aquest punt de voluntariat s'ubicarà al Centre Cívic Vicenç Bou. En l'acte de presentació també exposaran el seu testimoni alguns voluntaris del Servei Municipal de Distribució d'Aliments i de l'Aula d'Adults.
I més notícies. La coordinadora de l'Institut Català de la Dona a Girona, Josefina Saurina, ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital que un 14% de les dones de Catalunya de més de 15 anys han patit una agressió sexual i que el 2% han estat violades, Dani.
Saurina ha explicat el principal repte que suposen aquestes dades.
que les dones s'adonin de què és allò que es considera agressió sexual i també perquè siguin els homes els que d'alguna manera es converteixin en protagonistes i els que diguin que ells no se senten interpel·lats en aquest tipus d'actuacions.
I apuntava quines són les prioritats de l'administració.
On hem de posar més esforços és amb tots els nens i nenes i tota la població jove. La coeducació és absolutament bàsica, no? I tot allò que s'expliqui tant a les escoles com a espais d'oci i de lleure que tenen infants i joves és així.
Creu que la formació antimasclista ha de ser igual per nens i nenes perquè durant la infància encara no s'han creat els rols de gènere.
Gràcies, Dani. Les 8 del matí i 36 minuts. Supermatí amb voràgina el d'avui. I aquesta música és la que marca el temps per l'opinió que en el seu comentari d'avui ens porta en Dani Chicano.
A principis del mes de març, la ciutat de Barcelona van retirar l'estàtua d'Antonio López López, càntabre, el primer marquès de Comillas, que estava instal·lada en la plaça que portava el seu nom a Via Laietana. Antonio López va guanyar una veritable fortuna amb el tràfic d'esclaus durant el segle XIX, una fortuna part de la qual va destinar al mecenatge cultural, un detall que s'esmenta en ocasions per descarregar-lo de responsabilitat. Aquesta circumstància em va fer pensar l'altre dia en l'obra guanyadora l'any 2015 del Premi Carles Rahola d'Assaig dels Premis Literaris de Girona que organitza la Fundació Prudenci Bertrana. L'autor del llibre, publicat per Editorial Pòrtic i titulat Traficants d'ànimes, els negrers espanyols a l'Àfrica, és l'antropòleg Gustau Nerín i la seva feina d'investigació i documentació per a la realització d'aquesta obra és digna del més gran dels elogis i supera en qualitat literària i interès a unes quantes de les obres guanyadores del Premi de Novel·la Prudenci Bertrana, especialment les més recents. El tràfic d'esclaus va ser un mecanisme de producció de dolor i patiment que va provocar milions de morts, un patiment directament proporcional als guanys que s'obtenien per aquesta activitat. La virtut de l'assaig de Nerín és que, amb una actitud pròpiament científica, fugint de plantejaments maniqueus, ens ofereix una visió global d'un engranatge que havia d'incloure per necessitat a molta gent. Homes de negocis a Amèrica i Europa, venedors o factors esclavistes, capitans de vaixells i tripulacions, companyies que venien mercaderies que es canviaven per esclaus, companyies comercials establertes a l'Àfrica que oferien cobertura financera als traficants, drassanes que construïen vaixells esclavistes, asseguradores europees i americanes, governants espanyols, portuguesos, brasilers i nord-americans, periodistes, sacerdots, plantadors americans, reis africans, cap de costes que disposaven de camps de retenció d'esclaus i fins i tot alguns africans que venien als seus propis veïns. Però gràcies a l'obra de Nerín, que malgrat tractar-se d'un assaig és de lectura tan ràpida i amena com esgarrifadora, no ens podem mirar l'esclavisme amb distància. Hi ha un munt d'esclavistes espanyols, bascos, asturians, càntabres, aragonesos, balears i sí, també catalans. Els beneficis derivats de l'esclavatge van ser claus en la formació de capital financer espanyol i en la industrialització de l'Espanya del segle XIX. Hi va haver que va fer diners en plantacions amb mà d'obra esclava, però els beneficis del tràfic eren molt més elevats i els seus responsables últims no només es van fer rics, sinó que també van assolir un gran prestigi social que en alguns casos continua intacte. Nerín alerta de tot això i ens afronta amb un passat que n'hi ha que voldrien enterrar, especialment famílies amb noms com Rabassa, Vidal Quadres, Martorell, Vidal i Ribes, Tintor, Roig i Vidal o Flaquer. Doncs aquesta és la meva recomanació per Sant Jordi, que vagi de gust.
Doncs ja sabeu, us hem explicat al llarg de tota la setmana que tots aquests dies previs al dia de Sant Jordi els nostres comentaristes tenen una mica l'encàrrec de proposar-vos algun llibre i avui, en el cas d'en Dani Chicano, sobre una temàtica tan controvertida com és l'esclavisme també a casa nostra. Passen 10 minuts gairebé de 8:45 del matí, si voleu tornar a escoltar aquest comentari.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Posem-hi una mica de música. Això que esteu escoltant de fons es diu Farts i és un dels temes, un dels videoclips de la banda empordanesa Exèrcit d'Alliberament Musical. I per parlar-ne una mica, saludem en Mauro Juan, que és el seu cantant. Mauro, bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Bé, escolta, d'on sortiu vosaltres?
Nosaltres, doncs, mira, sortim de l'Empordà, som gairebé tots de Palamós i tenim també algun membre de Sant Antoni i un de Platja d'Aro.
Sou fruit de la unió de dues bandes d'aquí, una de punk i una de rap, i el 2011 vau decidir unir les vostres, anava a dir les vostres forces, però amb un nom com el que teniu ja no vull posar-hi més llenya al foc, eh?
No, sí, sí, exacte, a dia d'avui s'ha de vigilar molt el que es diu, però bueno, en tot cas també queda clar que el nom és un component més humorístic, no? Que... Però bé, sí, ja ha plogut bastant des que ens vam unir el 2011 i, bueno, doncs ara, a dia d'avui, estem presentant el nostre tercer àlbum, eh?
Escolta, vosaltres hem dit, sou una fusió de punk i rap o hip-hop, d'aquí sí. És on naixeu. Per definició, dos estils molt contundents, un per la forma, per la sonoritat, i l'altre pel fons de les vostres lletres. Què és el que expliqueu en les vostres cançons?
Bé, doncs, les nostres cançons sempre s'han caracteritzat per tenir un component així bastant polític, no?, de reivindicació. Si bé és cert que, bueno, amb els anys, doncs, també hem anat evolucionant o canviant les maneres d'enfocar els temes i la creació dels mateixos. Abans sí que el so era bastant més dur, o sigui, podríem incloure el punk com un dels estils més predilectes abans, però a dia d'avui és veritat que hem anat suavitzant una mica la fórmula.
Us esteu fent grans, eh?
Això sembla, comença els 30 ja estan aquí a tocar i... Sí.
Escolta,
sí,
sí. Ara fa uns 10 anys vam conèixer un cas d'un nano que es va fer dir... que va escriure un correu electrònic a Mercadona reivindicant que s'etiquetés en català i signava el correu com a Èrix i l'Exèrcit del Fènix, és una referència clara a Harry Potter. Vosaltres us poseu Exèrcit d'Alliberament Musical i estem vivint uns moments en els que un artista ha de mirar molt el que diu o el que canta perquè per por que hi hagi represàlies. No sé si vosaltres teniu aquesta sensació d'una mica, ei, anem al tanto, aviam què passa.
Bueno, en aquest sentit, també és cert que la repressió de l'estat espanyol no ens ve de nou. Vull dir, que hi ha hagut repressió en aquest país, ho hem sabut des de sempre, ja abans de que iniciés tot el procés. El que passa és que ara el vivim a casa nostra d'una manera molt, molt propera i això potser ha fet obrir els ulls a molta gent, però a les vagues d'estudiants nosaltres ja vam veure molta repressió també i moltes altres coses. Era molt de temps, vaja. I no ens ve de nou.
Dic, quin és el vostre recorregut? Dius, portem 3 discos. Jo, si et sóc sincer, desconeixia de la vostra existència fins que un dia us vam descobrir i vam proposar poder parlar amb vosaltres, però porteu 3 discos a l'esquena. On heu estat tot aquest temps?
A veure, doncs mira, bàsicament, bueno, vam guanyar el concurs d'estàquet de les comarques gironines i això el primer any de la nostra creació. Vam quedar segons en el concurs aquest de... O sigui, vam guanyar la final provincial i vam quedar segons a l'estatal, que és un festival que organitza la GER, que hi ha la Campada Jove. També hem sigut guanyadors del concurs Intro l'any 2012, finalistes el Joan Traité a Figueres. Diguéssim que tenim una llarga trajectòria en quant a festivals, però sobretot hem fet la nostra carrera musical a la província de Barcelona, que és on ens han cridat més per tocar, bàsicament.
Ja. Vaja, bàsicament, en qualsevol cas, aquí el problema el tinc jo, que no estava informat correctament.
Bueno, potser si l'estil no t'acaba de cridar, entenem també que no és música mainstream, que podríem classificar-ho. Però,
ja m'estàs posant al calaix del mainstream, eh? Ara això tampoc m'agrada, eh?
No, bueno, al final els calaixos serveixen també per poder resumir les coses, no? Vull dir, nosaltres no ens agrada tampoc molt classificar-nos en un sol estil, no? Hem parlat del punk i del hip-hop, però a dia d'avui, si la gent escolta el nostre nou CD, que és El Foc que no s'apaga, pot trobar una combinació de molts estils, des de reggae, més funk, que les cançons amb un toc més dur que, diguéssim, ens caracteritzarien, no? Però la nostra senya d'identitat, diguéssim, és la diversitat.
Escolta, escoltem una mica de la vostra música, sembla?
Perfecte.
Vinga. Aviam, ja en sortirà això.
així. S'escolten passes d'assassins davant l'espasa i l'enemic. Ja no hi ha temps per decidir. És així. S'escolten passes d'assassins davant l'espasa i l'enemic. Ja només és matar o morir. És així, és així.
Lletra conciliadora aquesta, eh?
Bueno, pels dies que vivim. Sí, sí, sí.
Escolta, quan tindrem ocasió de veure-us en concert?
Doncs bé, mira, hem estat presentant el nostre àlbum, el vam obrir el dia 31 de març aquí a la Sala Alternativa. I ara tenim previst tocar el dia 21 d'abril a la Sala Inagua, a Palamós. D'acord. I llavors tenim també pendent el dia 1 de juny tornarem a l'Alternativa, el que en aquest cas amb el senyor que és guanyador del concurs Sona Nou d'aquest any, que també som molt col·legues i el podem portar aquí a l'Empordà.
Ah, doncs, escolta, tindrem ocasió de venir-vos a veure. Avui no tenim temps per més, perquè amb tota la camama política que hi ha el dia d'avui tenim un programa molt, molt petat, però, escolta, tenim... Ara que us coneixem una mica millor, tenim ganes de venir-vos a veure. Mauro, doncs que vagi molt bé, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per comptar-hi i res, bueno, doncs endavant i molts ànims amb la vostra feina.
Doncs no, escolta, gràcies a vosaltres. Va, ara estarem aquí 10 minuts donant-nos les gràcies. Escolta, va, que vagi bé.
Que vagi bé, Miquel, bon dia.
Adéu, bon dia. Passen 2 minuts de 3 quarts de 9 del matí. I tenim encara pendent un bloc d'informació esportiva. Som a les portes del cap de setmana i, per tant, l'actualitat esportiva també té especial rellevància. I comencem amb les prèvies d'aquestes jornades d'aquest cap de setmana. En futbol, el Palamós només li val guanyar si vol mantenir les aspiracions de conservar la categoria de tercera divisió, Pedro Ruiz.
Doncs sí, el Palamós juga una nova final per poder salvar la categoria aquest diumenge a les 12 del migdia. L'equip entrenat per Pitu Batlle visita el camp del Cerdanyola, que és 15è amb 40 punts. La setmana passada els groc-i-blaus van empatar a casa contra el Vilassar per 1-1, mentre que el seu rival directe, el Granollers, va guanyar el seu partit i va deixar el pou als palamosins a la 18a posició amb 28 punts, a 2 de la salvació. Així doncs, l'urgència pels basempordanesos és evident, ja que resten 6 jornades i només els val anar sumant punts.
Gràcies, Pedro. I ara parlem de resta d'equips de futbol del Baix Empordà i parlem, per tant, del grup primer de segona catalana, Alba Cabrera.
Doncs dissabte serà el torn de l'Aro al camp de l'Escola Bosch de Tosca. L'equip d'Aro necessita com a mínim els 3 punts per sortir del descens i capgirar l'estadística actual de 12 jornades sense guanyar a falta de només 9 partits pel final de la temporada. Diumenge jugarà el Palafrugell contra els líders, el Girona. Un partit pels palafrugellencs, on sumar els mantindria fora del descens, del que es troben a 2 punts. I diumenge també el Guíxols jugarà a domicili contra el Mercadalam. A priori, un rival inferior en la classificació, ja que l'equip local són 300 i el Guíxols continua a la 8a plaça d'aquest grup primer de segona catalana.
I seguim amb el futbol, però ara en clau femenina, perquè aquest diumenge també juguen les noies de l'Estartit al Narcís Sala, al camp del Sant Andreu, a Barcelona. Un partit que començarà a 4:45 i que correspon a la jornada número 25 de Preferent Catalana Femenina. L'Alba Cabrera serà en directe des d'aquest estadi per retransmetre a través del nostre Instagram l'encontre. Però abans, repassem l'estat en què l'Estartit arriba a aquest partit, Alba.
La Unió Esportiva l'Estartit arribarà diumenge a la 10a posició de la classificació de Preferent Femenina Catalana per enfrontar-se a les andreuenques, que són 5enes. Destacar en favor de les noies de l'Estartit que el partit a l'anada d'aquest curs van aconseguir rascar una victòria per 1-0 al camp municipal de l'Estartit davant el Sant Andreu. Per tant, les estartidenques podrien aprofitar per com a mínim sumar algun punt en aquest partit de diumenge i mantenir-se a la 10a posició per tenir opcions de disputar la 9a o la 8a plaça a falta de 6 jornades perquè s'acabi la temporada. També és cert, però, que les noies de l'Estartit porten 2 derrotes consecutives i, per contra, les andreuenques encadenen 3 victòries. Però les estartidenques poden aprofitar el punt feble de les locals de les andreuenques, que aquesta temporada sembla que els hi costa sumar precisament jugant a casa al Narcís Sala.
Gràcies, Alba. Estarem atents, com dèiem, als highlights que ens puguis anar donant a través de les nostres xarxes. I tanquem la secció, la informació relacionada amb l'esport, amb amb rugbi. Per recordar que també diumenge els senglars rebran a Torroella el Barça Gran en la penúltima jornada de Primera Catalana de rugbi, abans dels play-offs descents, els que només accedeixen als quatre primers classificats. Els torroellencs arribaran a aquest partit contra els vuitens en la categoria 105ens, a un punt de la quarta i tercera plaça que ocupen el Sabadell i el Castelldefels, rivals directes dels senglars per la disputa d'aquesta tercera i quarta posició per poder jugar els play-offs. I si tot això que us acabo d'explicar no s'ha acabat d'entendre bé, podeu consultar-ho al nostre web radiocapital.cat. 8:51, anem amb la informació general, o en qualsevol cas anem amb algunes de les notícies encara que ens queden pendents en forma de titulars. La policia espanyola reconeix que l'ordre de detenció d'Herbert Falciani era del maig del 2017 i no de fa poques setmanes. Fons policials asseguren que es tracta d'un error en la comunicació de la detenció de l'enginyer informàtic del banc HSBC.
La policia espanyola ha rectificat i ha reconegut que l'ordre internacional per detenir Herbert Falciani es va emetre per part de les autoritats suïsses el 3 de maig de 2017 i no el 19 de març, com afirmava en el comunicat de la detenció. Fons policials asseguren que es tracta d'un error en la comunicació. Afegeixen, a més, que quan les autoritats suïsses van dictar l'ordre de detenció per al compliment d'una condemna de 5 anys de Suïssa, aquesta es va remetre a l'Audiència Nacional pel seu estudi, però el jutjat d'instrucció 6 no es va pronunciar.
Gràcies, Alba. 8:52, anem a l'agenda. Agenda que repassem com cada divendres en format més extens i en format carrusel, però que recordem que, si voleu, podeu trobar també de manera detallada al nostre web.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
Comencem a Torroella de Montgrí, on avui al Museu de la Mediterrània s'inaugura l'exposició Paisatges per anticipació de l'autor Pierre Dilat.
Pierre és un artista fascinat per l'Empordà i els seus paisatges, tant que l'ha acompanyat durant molt de temps en el seu desenvolupament artístic sense ser-ne del tot conscient. Tanmateix, des de fa uns anys li han tornat el cap per formar part d'ell d'una manera conscient. Amb aquesta exposició, Pierre Dilat s'anticipa als records i pretén reconstruir el paisatge del Baix Empordà. Intenta fer una recreació del paisatge, del territori, del mar, del riu i fins i tot de les pedres. Vol mostrar els seus records, les seves sensacions a través de la realització d'unes cartografies del passat i del futur, suggerides per un silenci, el silenci de la tramuntana, de la poesia i del murmuri.
I a la Biblioteca Municipal de la Bisbal, avui divendres, hi haurà una nova jornada del cicle d'anime, on avui es parlarà sobre la pel·lícula Viatge, el viatge de Chihiro.
La pel·lícula Viatge de Chihiro, dirigida per Hayao Miyazaki, narra les aventures d'una nena que durant el viatge per canviar de casa va parar a un món estrany poblat pels esperits. L'anime és el terme que agrupa els dibuixos animats de procedència japonesa. Al Japó es va servir la paraula anime per a referir-se a l'animació en general. Tradicionalment es dibuixava a mà, però actualment s'ha tornat comuna l'animació per ordinador. La xerrada tindrà lloc a 7:45 del vespre a la Biblioteca de la Bisbal d'Empordà i l'entrada és gratuïta.
I també a la Bisbal d'Empordà, però al Teatre El Mundial, a les 8 de la tarda, hi haurà el passi del documental Art i Rebel·lia.
El documental Art i Rebel·lia, dirigit per Ravel Abril, parla sobre el destacat cartellista durant l'època de la Segona República Espanyola, Carles Fontserè. Art i Rebel·lia recull una entrevista a l'autor de l'icònic cartell Llibertat de la Guerra del 36 al 39 i la seva biografia, que passa per París, Mèxic, Nova York i Barcelona.
A Sant Antoni de Calonge, fins demà diumenge, ja ho direm bé, tindrà lloc al Palau Firal una nova edició de la Fira Low Cost de Vehicles, organitzada per l'Associació Comarcal de Vehicles de l'Empordà.
Un any més se celebrarà la Fira Low Cost al Pavelló Firal de Sant Antoni de Calonge. Amb una superfície de 2.000 metres quadrats podreu trobar tota classe de vehicles de totes les gammes i per tots els públics. A més, aquest any a la part exterior hi haurà zona outlet, on podreu trobar vehicles de menys de 2.000 euros. Una fira indicada per a totes aquelles persones que estiguin buscant un vehicle d'aquestes característiques i que, a més, no vulguin gastar-se molts diners. També, durant tot el dia, es portaran a terme activitats lúdiques com la ja tradicional trobada de vehicles clàssics i esportius i el 6è meeting Volkswagen, al més d'un circuit slot, bike, trial i exhibit. exhibicions de Speedcar.
Molt bé, Marc Clapés, amb aquest circuit Slog Bike Trial. Tot el que tingui a veure amb coses esportives, a Marc se li escapa i per això no pot pronunciar-ho bé del tot. A Sant Feliu de Guíxols, el dissabte a les 6 de la tarda, al Teatre Auditori Narcís Masferrer, hi haurà teatre infantil, les sabates noves de l'Emperador.
Som al darrere d'una botiga de sabates i no es tracta d'un rere botiga normal, sinó que és la sabateria on s'arreglen les sabates dels personatges dels contes. I el protagonista no és el sabater, com seria d'esperar, sinó el seu ajudant. El sabater treballa de nit i descansa de dia, mentre que el seu ajudant ho fa a l'inrevés. És a través de l'ajudant de sabater que coneixerem les anècdotes i històries ocultes de les sabates dels contes i com és que el sabater ha arribat a ser tan famós perquè tots li portin les seves sabates. L'entrada té un preu de 6 euros i la podeu comprar a les taquilles de l'auditori abans de la funció.
I a Palafrugell, l'associació juvenil Birres Braves en torna a fer una de grossa amb la primera edició de la Farra Brava que porta els valencians Zoo.
L'associació juvenil Birres Braves torna a portar la festa Palafrugell i enguany la vol muntar ben grossa amb la primera Farra Brava. En aquesta primera edició ens porten un cartell de luxe i moltíssimes novetats. Una nit amb la música en directe de Zoo, on aterren per primer cop a l'Empordà per presentar el seu nou disc Raval. A més, com ja és tradició, i després de gravar el seu Diverdisco, l'Orquestra Diversiones serà l'encarregada de posar el toc de festa en aquesta primera Farra Brava. I, finalment, en Carlos Selecta serà el millor plat pel fi de festa. Podeu aconseguir la vostra entrada a partir de 10 euros a la web de birresbraves.cat o a taquilla el mateix dia de la festa, a un preu de 12 euros.
I per començar el diumenge amb energia, a Fonteta, a les 8 del matí, hi haurà una nova edició de la ja tradicional Marxa de les Guilleries.
Com cada any, la Marxa de les Guilles ens proposa un nou recorregut per tots aquells que vulguin gaudir de la natura. Com sempre, la ruta passarà per alguns dels racons més emblemàtics d'aquesta zona de l'Empordà. Podreu escollir entre dos recorreguts, la marxa curta d'aproximadament 12 quilòmetres o la marxa llarga d'aproximadament 21 quilòmetres que recorreran els racons, camins i corriols més amagats de l'Empordà. Us podreu inscriure a la marxa a partir de les 7 del matí al lloc de sortida, a la pista esportiva de Fonteta. La inscripció té un preu de 7 euros.
Escolteu, no tenim massa temps per més, però ens queda insistir que si us ve de gust i voleu conèixer en detall tot el que podeu fer aquest cap de setmana, podeu consultar el nostre web radiocapital.cat/agenda. radiocapital.cat/agenda. Va, que ho digui el Serrano, que per això el tenim.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
I tal dia com avui, un 6 d'abril, sortia l'EP Beatles for Sale dels Beatles.
Beatles for Sale és el vuitè treball que va treure la banda britànica i està format per quatre cançons. Una de les peces és una versió de la cançó de Chuck Berry, Rock and Roll Music, cantada per John Lennon. A més, aquest EP té una continuació que es va dir Beatles for Sale No. 2.
I també li hem de posar una mica de música original a la següent efemèride. Perquè aquesta cançó, el 6 d'abril de l'any 77, arribava al número 1 de la llista Billboard. Estem parlant del Dancing Queen.
Dancing Queen d'Ava arribava just al número 1 de la llista Billboard. S'hi recollien també els èxits com Money Money, Money, I Know It Me, Know It You, i després van publicar més àlbums, entre ells el Super Trooper, l'any 1980, i després la banda va decidir dissoldre's.
I també, tal dia com avui, Gilbert O'Sullivan recuperava als tribunals els drets de Alone Again Naturally.
Gilbert O'Sullivan va entrar en judici per rebre el 100% dels beneficis de les seves cançons contra el seu mànager, Gordon Mills, qui s'emportava el 50% dels beneficis. El 6 d'abril es va decidir que Mills havia de pagar a O'Sullivan els drets no liquidats de Alone Again Naturally.
Escolteu, no tenim temps per més, però tot el que us hem explicat amb més detall i amb més extensió podeu trobar-ho a radiocapital.cat o si us subscriviu al nostre sistema de correus de butlletins electrònics que cada dia enviem. Abans, però, sí que ens queda una mica d'espurna de temps per repassar la previsió meteorològica pel cap de setmana, Martí.
Aquest divendres ens espera un matí amb força clariana. Serà a partir de la tarda que començaran a incrementar-se els núvols i això és un avançament de la pertorbació que arriba aquest cap de setmana. Dissabte serà un dia amb força núvols, precipitacions intermitents durant tot el dia i diumenge, igualment, hi hauran molts núvols i precipitacions localment intenses.
Programa trafegat el d'avui que ha sortit bé gràcies a la perícia tècnica d'en Martí Seguer, però també d'en Dani Cortés, d'en David Parreño, de l'Alba Legida, de l'Alba Cabrera i de tot l'equip que fa possible el supermatí. Tornarem el dilluns puntualment a les 8. Que vagi molt bé, que tingueu molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.